La tertúlia esportiva amb Carme Reverte.
2 minuts i arribarem a 1:15 del matí. Moment per la tertúlia esportiva, com cada dilluns, moderada per la Carme Reverte. Carme, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Tertúlia que avui compta amb la incorporació altre cop de Joan García.
Joan García, que s'estrena amb un nou estatus, ja és papi.
Doncs vinga, que vagi molt bé aquesta tertúlia.
A veure què passa a partir d'ara. Una tertúlia que arriba en... precisament coincidem al final de Lliga, en el mes de maig. Com m'agrada el mes de maig i el mes de juny, on acaben moltes coses, on hi ha una adrenalina, allò que surt per tot arreu, i ahir jo no sé si més d'un li va agafar una taquicàrdia o... perquè mira que van passar coses, ahir i abans d'ahir. Avui parlarem de la resolució final d'aquesta lliga, de la Lliga BBVA. És difícil, eh? Podríem buscar un sponsor. No sé si donarà tanta pasta o no durarà tanta pasta. Resolució de la Lliga aquí, i també de la resolució de la Lliga de la Premier League, que per un moment la cosa no es movia de ciutat, però estava entre els uns o els altres, entre els talonaris o entre els que fan allò, fer jugar els de la casa. També parlarem de la Final Four i de la decepció d'un Barça que en semifinals doncs va caure davant Olympiacos, que precisament va ser, no sé si sorpresa o no, aconseguint aquesta Final Four. Això ho analitzarem amb una persona que de bàsquet en sap més que nosaltres. I d'aquí una estona també tindrem per telèfon un nou convidat, que per cert no he presentat els que tenim a la taula. Gràcies a tots. Marc Lorenzo, Julio de Paz, Sergi Sánchez i el que ja hem anunciat, en Joan García. A tots, molt bon dia. Què tal?
Bon dia.
Molt bé.
Poca gasolina que portem.
Estem igual que tot aquest lío que ja ha format.
Vols dir que s'acaba la lliga, ens hem quedat ja sense aire?
Fa molts dies que ens hem quedat sense aire, eh? Jo estic parlant del Barça, de futbol, perquè jo soc futbolero. I fa dies que ens hem quedat sense aire, sí.
Va, però encara
Hi ha molta cosa a parlar del Barça. El que passa que tu has anunciat altres coses que no del Barça, precisament. De futbol,
que del Barça, del Barça podríem anunciar moltíssimes coses.
Ja, per això t'ho dic.
Entre altres qüestions, que quedar-se com a segon classificat al final de la Lliga, a 9 punts, a diferència del Madrid, sembla un acudit.
Sí, i tant.
Després
i tant.
Del
amb el partit que vam fer aquí a Can Barça amb el Madrid, i tant que sí.
Ui, encara portes aquesta espina
clara. Sí, la porto i no la perdonaré mai. No sé si té la culpa l'entrenador, si en té la culpa els jugadors. Has de comptar que el millor jugador d'aquell partit, del Barça, ja no parlo dels altres d'allà, que no vull saber res d'aquells, va ser un nano de 19 anys, el Tello. En l'esport va posar el mejor Tello. Aquesta gent que cobra tants duros, què van fer aquest dia?
Ui, ja estàs criticant?
No, i tant que critico, és que no els hi perdonaré, ho he dit abans, que no els hi perdonaré mai el que van fer amb el Madrid. És que no ho entenc, jo no puc entendre-ho, això. Amb els inglesos vam perdre, no vam passar a la d'allòs. Però, bueno, tu, però amb el dia del Madrid, què va passar? Amb els inglesos vam tenir molt mala sort, perquè havíem d'haver guanyat i portant...
A tu t'ha sabut més greu perdre la Lliga que la Champions.
És que no solament... És que millor el que haguéssim perdut... Ai, guanyat al Madrid...
Bueno, no guanyàvem res, de moment era molt
bo. El que haguéssim guanyat amb el Madrid, jo penso que la Lliga no la podíem guanyar. No la podíem guanyar, per moltes causes. Uh-huh. Per moltes firmes, perquè tot això ja estava firmat, que havia de guanyar el Madrid.
Ah, estava signat ja.
Oh, i tant.
Resumint, aquest final de Lliga ens ha deixat que el Madrid és el campió, que per cert ho celebrava ahir.
No van aixafar la copa, no?
Que jo sàpiga, no. No hi ha notícies, no hi ha tuits, no hi ha res que expliqui que la copa va quedar mal parada. Celebració en plan estel·lar allà al camp, tot molt blanc, tot molt, molt diví. I el Barça segon, com comentàvem, però a més acompanyaran aquests dos, València i Màlaga, a la Champions. Sí. Al final el Màlaga ha estat més per la inversió que s'ha fet que pel treball que ha guanyat aquí, el treball que ha fet en Pellegrini amb aquests jugadors, que no era fàcil, o al final ha resultat que els jugadors que s'han comprat a base de talonari han respost.
Els d'altres que també cobren molt no responen a vegades.
Home, el cas del Màlaga és una barreja entre una forta inversió i jugadors que han donat la cara. Isco, que el van fitxar del València, que s'ha convertit en un jugador imprescindible en el joc d'atac de Pellegrini. També Cazorla ha fet una gran temporada i han recuperat el millor Joaquín, però també hem de parlar de jugadors del Màlaga de segona fila que potser no eren tan importants a priori perquè el seu cost no va ser molt alt. Per exemple, de Michelis, un jugador que venia al Bayern de Múnich, que no ha jugat de central, sinó ha jugat de mig centre defensiu als últims partits, i d'altres jugadors com Rondón, que és un davanter centre que ha marcat molts gols, deixant a Van Nistelrooy en un segon pla. Vull dir que el treball de Pellegrini al Màlaga és de xapó, no? Perquè la inversió ha valgut la pena i el treball també, vull dir que aquí el Màlaga ho ha fet molt bé. I potser destacar també el València, que Unai Emery ha fet una gran temporada, col·locant l'equip a semifinals de l'Europa Lliga, de la Copa del Rei i tercer classificat, amb el pressupost que tenia, i cada temporada ha marxat els millors jugadors, Mata, Silva i companyia. Per tant, l'afició del València algun dia reconeixerà el treball d'aquest entrenador que han tingut.
Quan no hi sigui, és a dir, a partir d'ara.
Perquè el Pellegrino, que és per Bari, perquè ha estat exjugador, ha estat amb Rafa Benítez al Liverpool de segon, ha fet una bona trajectòria com a segon, però l'afició del València és una de les més exigents i veurem aquest any després de Emery com anirà.
Segurament per Emery ha estat una cursa d'obstacles, no? Aquesta temporada.
Sí, és que coincideixo amb el Joan amb tot. Primer, el Màlaga amb De Michelis al pivot, que el va utilitzar crec per primera vegada contra el Real Madrid al Bernabéu, jo crec que ha sigut la cirereta que li faltava en aquest equip, a pesar de no tenir Baptista, que és el gran jugador que li ha fallat tota la temporada per lesió, però a l'Academy Chelis va deixar al mig de la defensa. Jo crec que aquest equip ha anat com oli en un llum, i després la resta de jugadors com Joaquín han acabat fent un final de temporada brutal, de jugadors que no s'esperava tampoc ja, que estaven entre cometes de baixada. I aprofitant això també, per mi ja van té un mèrit impressionant, amb jugadors ja molt veterans, amb un pressupost molt baix. El que ha fet aquest any, que és classificar-se per la Copa de la UEFA, és que no té... Vaja, em deixa sense paraules, perquè era el principi que dèiem, bueno, aguantarà, sí, és que el Llevant, dels que té menys pressupost aquesta lliga, amb jugadors molt veterans ja, molt veterans, que estan més de tornada que una altra cosa, i ha acabat sent el sisè classificat de la Lliga, davant de pressupostos molt més elevats, cal recordar-ho.
Sí.
I què més? I el València, doncs jo ja ho vaig dir l'altre dia, per mi criticar una Emery ha sigut una bestiesa, perquè per mi ha fet una temporada que se sabia que només podia ser tercer, com a màxim, ha acabat sent tercer, i bé, a la UEFA doncs bé, va arribar a l'Europa League als semifinals, i per mi, doncs, jo crec que amb un equip que cada vegada ha anat perdent més efectius, perquè tots els grans jugadors cada any se li emporten al València, per tant, encara la dificultat de l'entrenador per formar un equip i estar al tercer, que és realment virtualment el campió de la Lliga normal, clar, per mi jo crec que és injustificat tot el que se li ha dit a un any.
Sí. Deixeu-me que saludem a Jesús Galindo, que el tenim ja al telèfon ja fa una estona, que està escoltant la tertúlia. Jesús, bon dia.
Bon dia, què tal?
Què et sembla, com ha acabat la Lliga?
A veure, ha acabat ja com es deia vindre, no? Des d'allà fa diverses setmanes es deia vindre, vull dir que el títol aquest se'ls que fes al Madrid semblava impossible, i les circumstàncies de com ha arribat a guanyar, deixem-ho al marge, perquè això seria un anàlisi molt, molt, molt profund, perquè hi ha hagut moltes jugades, moltes coses, moltes històries que ja veuríem en una situació més normal que hauria passat, i no tinc els dubtes. De totes formes, bueno, és just. La temporada del Barça, jo la valoraria com bona, com molt positiva, malgrat que se li ha escapat el títol, que el Guardiola els últims temps ha colifejat una mica, que ha volgut fer algun invent raro als moments més inoportuns, i que potser ha sigut una mica el que l'ha despenjat definitivament de la Lliga, el que l'ha fet fora de la Champions, i ha tingut aquesta cosa que tenen els tècnics que comencen a ser genis, i Guardiola hem de dir que ho és, que fan coses rares, no? Moment que menys tu l'esperes.
Això em sona crítica, Jesús? Ara em sona crítica tot això, una mica de rajada.
Bueno, És una mica de crítica, però una crítica, a veure, sense treure el mèrit i tot el que ha fet, eh? Sense treure el mèrit. Vull dir, a veure, els genis són els genis. Jo soc un gran admirador de Cruyff, però Cruyff ha fet coses raríssimes en el futbol.
M'agrada, Carles... Soc el Joan García, eh?
Sí, sí.
M'agrada que la premsa, i jo també m'incloc, algun dia pogués criticar a Guardiola, és a dir, és un geni, és un, jo per mi és dels millors entrenadors que hi ha al món, però sí, sí, però també s'ha de reconèixer que s'equivoca, és a dir, aquí també el periodisme que s'ha fet, potser ha faltat aquest punt de crítica i també de comprometre una miqueta al Guardiola, no?
És una autocrítica cap a nosaltres, també.
Sí, sí.
Vull dir, ha fet això que hi diga, la paraula aquesta de corifejar. I no és de mèrit, eh? No és ni crítica al Cruyff, ni a mi, ni res. Vull dir, són coses dels genis. Els genis tenen aquestes coses. Ja ho fan. I ell ho ha fet. I això se li ha fet que se li escapés. Això per una banda. Després, parlant ja dels altres dos que s'han classificat per la Champions, la València i el Màlaga, aquí hi ha un gran mèrit, a part de les plantilles dels jugadors, de la inversió que ha fet el Màlaga i això, els entrenadors. Els jugadors en dos sentits. Mèrit, el que ha tingut que aguantar València aquesta temporada. El que ha aguantat aquesta temporada que vam allà a València. I arribant que ha arribat i deixant deixar l'equip i a sobre ser criticat contínuament des del primer dia fins l'últim, és algú, vamos, digne de medalla. Tenien que posar una medalla en aquest home, de dir-li, escolti, una medalla com a Sant Baró pel que ha aguantat aquí. I després, en quant a Màlaga, a veure, el Pellegrini per mi és un gran entrenador, a part d'un senyor gran entrenador. I no tenia una papereta fàcil, vam fer la inversió que ha fet el Màlaga, els fitxatges, que s'ha combinat molts bons fitxatges, però s'ha combinat, com poden ser Cazorla, sobretot, Talisco, jugadors així, amb altres que venen una mica ja de tornada, com Van Nistelrooy i així, que bueno, tampoc ha tingut tant protagonisme, però agafar tot aquest conglomerat de gent tan dispersa i aconseguir el que ha aconseguit és molt mèrit de l'entrenador. O sigui, a part dels jugadors, és molt mèrit de l'entrenador, eh? Vull dir, no qualsevol entrenador pot fer-ho.
La paneta d'aquesta lliga segurament deu ser la decepció, segurament ahir, perquè ni s'ho esperaven, del descens del Villarreal.
Aquí, si em deixes dir un apunt, vull dir, jo tinc una relació personal amb els dirigents de Villarreal i així, i de veritat no s'ho mereixien, perquè és un equip que sempre ha intentat jugar a futbol, aquesta temporada les coses no han sortit bé, ha tingut molt mala sort amb les lesions, vull dir, dos de les peces bàsiques de l'equip, Rossi i Nilmar, els ha tingut pràcticament tota la temporada fora de l'equip, han tingut moltíssima, moltíssima mala sort, i també és moltíssima, moltíssima mala sort que en tota la temporada et facis en zona de descens un minut, i que sigui l'últim minut de la lliga.
M'imagino que la família Roig estarà ja fent caixa per invertir encara més si volen pujar a l'equip, o potser diuen adéu.
Sí, però si presenta una temporada també difícil, eh? Perquè, a veure, mantindre l'estructura d'un equip de primera o segona divisió és molt difícil, eh? Vull dir, requereix un compromís als jugadors que falta veure si el tindran molts, o preferiran buscar-se sortides per anar-se'n a jugar a primera, per continuar a primera divisió. Vull dir, muntar un equip i un equip que ha aconseguit consolidar-se a primera divisió, encara que només hagi sigut 12 temporades, fent molt bon paper, assimilar a la segona divisió és difícil, eh? És molt difícil, es crea una papereta molt difícil, i ja veurem si són capaços de veure els llocs. Jo sempre tinc una teoria en aquests equips. Aquests equips, Saragossa, Villarreal, València, aquests equips així que a vegades baixen, és baixar i que pugin d'immediat, com el Deport farà aquest any i així. Com es quedin un any que no puguin pujar, llavors els costa molt, eh? Comença a costar-los molt. Llavors, clar, és difícil la papereta que queda de muntar l'equip, a veure l'equip que els queda, qui se'ls escapa, qui se'ls fuig i tot. És molt difícil, té una papereta difícil, eh?
Molt bé. La setmana que ve t'esperem aquí, Jesús, a l'estudi, si és possible.
Sí. Espero que sí. Avui no he pogut, però en principi dilluns.
Val, perquè segurament podem aprofundir una miqueta més en l'única competició que quedarà, la domèstica, m'estic referint al final de la Copa del Rei, que disputaran l'Atlètic i el Barça.
Una final molt maca, eh?
A veure si encara...
Perquè seran dos equips que juguen molt bé.
Encara tenen forces. Doncs ho parlarem dilluns que ve, t'esperem aquí.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies i bon dia, Jesús.
Adéu-siau.
Parlant de l'Atlètic, jo no sé si el Sergi està gaire content amb aquesta posició de mitja taula clavada que ha fet l'equip de Sant Mamés aquest any a la Lliga. Jo sé que pel que fa a la competició europea esteu decepcionats per com va acabar la final. A mi no m'estranya, perquè per mi allò va ser una metàfora exacta del que ha estat la lluita durant tota la temporada entre el Barça i el Madrid.
Sí, bueno,
clavat.
Jo vaig dir dilluns passat a la final, l'Atlètic de Madrid és un equip que té molt més ofici, té molt més experiència, els nostres són molt joves, van sortir una mica atemorits, jo crec que els hi va poder una mica de pressió de trobar-se allà a una final europea, i el Falcao va fotre un golaç al minut 6 i se't posa tot de cara ja. Jo tinc claríssim qui va posar el futbol i qui va esperar les seves oportunitats. És totalment lícit, però nosaltres no hem renunciat a jugar a futbol en cap moment, encara que els nanos no van ser lo determinants que han estat en altres partits.
Per què no van saber reaccionar? O sigui, era l'última, bueno, no, empenta, l'últim...
Pues no va entrar, és aquells dies que xutaràs 500 vegades a porta i no entrarà la pilota.
Perquè jo et dic una cosa, tu parles de pressió, però jo m'imagino que jugar a Old Trafford, jugar contra el Manchester, partits com els que hem vist, sí, per arribar a la final, allò també és tenir molta pressió.
Però allà no tenien res a perdre. No tenien res a perdre. Ja també estaven veient la copa cada cop que giraven el cau cap al palco. No és el mateix, no tens res a perdre, tu vas al Trafford.
Quina pena, quines cares van quedar després, sí, veure
a
tots.
A la més el disgust, ja. Es pot veure el disgust dels nostres jugadors.
I l'afició també, que és, jo vaig veure que estava superindignada.
Però sobretot dels jugadors, que són els que suen la samarreta, que el 90, van dir el 95%, senten els colors perquè són de l'Atleti de Bilbao. O sigui, com a esportista tu pots plorar quan perds una final perquè ho sents com a esportista i perquè estàs implicat en aquell club, però aquests, a més, o sigui, van fallar la seva afició i ells com a aficionats.
I atenció també a la figura de Gorka, un jugador, el porter del Bilbao, sí, que ja va perdre una final amb l'Espanyol, sí, que jo vaig ser-hi a Glasgow, i la veritat és que quan veia l'afició del Bilbao em veia a mi, sí, tornant de Glasgow enfonsats, perquè sí, clar, el Barça o el Madrid algun cop sempre guanyaran alguna, sí, cosa, sempre alguna cosa, però nosaltres, és que bé, vaig escoltar un comentari d'un nen quan marxaven ja de Glasgow, que el tinc, o sigui, veig la imatge com sempre, que li deia al seu pare que quan tornaríem un altre cop a una final europea.
Clar, és clar, que costa molt.
Jo tinc 34 anys i és la primera, no sé si em veuré alguna més, perquè era del 77, encara estava a la panxa de la mare. Jo soc de l'octubre i va ser el maig també.
És que és molt complicat, sí, per equips com l'Espanyol, el Bilbao, a veure quina fornada de jugadors té, o d'altres equips, l'Alavés, aquell mític que va arribar contra el Liverpool, vull dir, és molt complicat. Sí. L'afició del Barça i del Madrid estan ben acostumats o mal acostumats, que sempre poden jugar a finals o guanyen títols i celebren coses. Però clar, la resta d'equips, doncs,
sí, costa,
pateixes molt. I jo volia que guanyés el Bilbao primer per l'estil de joc de Bielsa, que m'encanta, i després perquè encara no havia estrenat el seu palmarès europeu, no? Però també m'agrada molt la filosofia del Cholo Simeone, sí, no? Un entrenador que coneix com inculcar adrenalina als seus jugadors i el que vol. Totalment. O sigui, robar i contraatacar, sí, i ja està. I després ordre defensiu. I clar, mires el Manzano, que va començar la temporada, i són els mateixos jugadors.
Sí, sí, sí.
Són els mateixos jugadors. Ben posats, al seu lloc, i amb alguna cosa més. I una cosa volia afegir també. L'Atlètic de Madrid d'ahir té un mèrit terrible. Vas al camp del Villarreal, després d'haver guanyat l'Europa Lliga, i pots anar allà a passejar i a passar-ho bé. Però no, el compromís, guanyar 0-1 i esperar a veure si el Màlaga fallava.
Sí,
no?
Clar.
Vull dir que això també és un mèrit enorme del Cholo Simeone.
Sí, sí.
No? I l'Espanyol té mèrit o no té mèrit? L'afició està molt empipada, ahir pancartes, protestant...
Principalment com a perico.
Com
a perico, a mi em fa vergonya que l'afició es queixi del que s'està queixant. Vull dir, aquí no s'ha de demanar responsabilitats ni a l'equip ni a l'entrenador. Vull dir, a principi de temporada haguéssim signat amb l'equip que teníem o que tenim mantenint la categoria, sí, segurament. Després hi ha hagut reforços encertats, Coutinho, Weis i companyia, i Uche,
que han fet somiar en algun moment, no?
Clar, però és que hem de ser realistes. Quina mitjana d'edat té l'Espanyol? Quin promís de jugadors? On hem fitxat jugadors aquest any? Un del AZ Almar, Héctor Moreno, Sadic Adoju, vull dir, i gent que fa 2 anys estava jugant a l'Hospitalet, el Cristian Gómez o el Javi López, a l'Espanyol B, a tercera divisió. Vull dir, és un treball de
planter... Jo imagino que la crítica no és tan... no és tant pels jugadors o per la feina que hagi fet l'equip i el tècnic o l'equip tècnic, sinó per la gestió que fan els directius.
Sí, però és una gestió que t'estàs menjant des que es va vendre Sarrià. Clar, i és un efecte retroactiu. A més, el Sánchez Llibre, la idea del camp, tenir un camp propi, que és molt maco, tothom s'ho passa molt bé a Cornellà del Prat, és un camp que estàs molt a prop dels jugadors, però clar, això s'ha de mantenir. Diuen que fa dues mensualitats que no cobren els jugadors de l'Espanyol. Vull dir, què passa? I després també m'agradaria saber si veritablement Pochettino és qui decideix les alineacions, perquè clar, Javi Márquez, al carrer. Kameni, al carrer. Tamudo, al carrer. Luis García,
ho pots dir més clarament? Qui fa les alineacions?
Sí, m'agradaria saber si ell veritablement és el que té tot el poder, o està Planes per darrere, està Sánchez Llibre i companyia. Perquè clar, no s'explica, hi ha decisions que no s'expliquen. Per exemple, no sé, jugadors que a principi de temporada no tenen cap pes específic, apartats totalment de l'equip, i ara de cop i volta són imprescindibles. El cas de Raúl Baena. No sé. Aquí, en aquest vestidor, hi ha coses.
Com a tot arreu.
Però
com a tot arreu.
Coses que no s'expliquen.
I ahir l'afició va cridar més el Tamudo que en els jugadors de l'Espanyol. Que va cridar més el Tamudo quan va fer el gol de fora de joc. I ell és el culpable que el Villarreal se vagi a segona.
Home, pobre, tampoc no tant.
Escolta, està fora de joc, descarat. Sí.
Però la culpa no és d'ell que estigui fora de joc.
No, però,
si l'àrbitre no ho ha vist,
vale,
ja m'explicaràs.
Bueno, això que no ho hagi vist és una altra història.
Per mi, el Villarreal, jo, sincerament, i em sap greu pel Jesús Galindo, jo em vaig alegrar moltíssim de que baixés el Villarreal. Sí. A mi un equip, diguem-ne fictici, digue-li com vulguis, de un poble de 15.000 habitants que de cop i volta es torna una potència mundial en qüestió d'un cop de talonari d'un senyor que està en el boom immobiliari, per mi no té gaire mèrit, com també el que s'ha fet en el Real Madrid de tirar de crèdits, de grans crèdits, enfonsar bancs i ficar de l'arca i tirar dels impostos als ciutadans per fitxar grans estrelletes. Per mi això no té cap mèrit, per mi el mèrit és treballar, com dèiem, des de la cantera, no des de la cartera, i per mi el que ha fet el Villarreal ha sigut la família Roig, doncs això.
Bueno, és que era invertir-ho allà o invertir-ho a Castelló.
Clar,
però per una sèrie de problemes a Castelló no es van a venir bé
i van agafar un poblet,
i van dir,
que
doncs ara ens n'anem allà.
Exacte, és com si agafen aquí i mira, un poblet de per aquí a la vora i vinga, i foten allà quatre castanyes i...
que l'afició del Villarreal és més de tot l'entorn que no d'allà.
Pues és que està a la plaça del poble, de fet,
al
camp.
Jo tinc parents que són socis.
Sí, sí.
I em sap greu que diguis el que dius.
Jo, per la gent...
Jo he estat al camp del Villarreal tres o quatre vegades. I creu-me que hi ha una afició molt bona.
L'afició no dic que no. Al final...
l'afició que hi va no té cap culpa.
Al final van tenir la sort de que aquell home no li anés bé Castelló i li anés, mira, millor Villarreal. Però per mi el projecte en si... És a dir...
Tu dius de la cantera, doncs té un...
Estan s'hi han posat, baixa, estan treballant.
Amb això...
Una segona, que ha fet un bon paper. Mm. Aquest any no tant, però l'any passat va ser molt amb el Villarreal... Escolta, fotien molt bé,
Sí, però potser no és...
El segon equip,
És un... Bueno, ha volgut fer una mica aquest model de cantera, un cop ja havia ficat el model Florentino, entre cometes.
Però jo no el veig tan criticable, aquest model, com el model dels que posen pasta per treure estrelletes d'altres lligues o de la pròpia, lliga. Sinó, posar pasta, això, com si fos un mecenes, posar pasta per fer créixer.
Sí.
És, per mi és diferent.
No, això no pot ser criticable, això. Perquè jo em trobo
que el Villarreal,
que tenen el seu mèrit.
El Villarreal s'ha fet a base del boom immobiliari de València, de tota la costa valenciana.
Bueno.
No ho podem obviar. Qui és Roig? D'on ve la família Roig? A què es dedica la família Roig?
Té moltes rames, el Roig.
Llavors, jo per mi el Rayo Vallecano és un equip...
El Mercadona són del Roig, també.
Per mi el Rayo Vallecano és un equip que, amb el mínim pressupost, un any sense cobrar, i aconseguir mantenir-se, per mi... Chapó, o sigui, jo preferia un equip del poble que lluit, si veus el vestidor, després com ho estan celebrant, són gent tan humil que jo per mi mereixien més ells que el Villarreal, però bé, això ja és una qüestió sentimental i de filosofia que tinc, i ja està, o sigui, sí, sí. Aquí cadascú tot és lliure d'opinar.
Per gustos, sí, sí, colors, per gustos colors. Per si no havia quedat clar, el Villarreal, l'Sporting i el Racing, que no els hem anomenat, els dos últims, són els que baixen.
Que ja es veien a venir fa dies.
Sí, sí, sí. Però sí, també hem dit que parlaríem de la Premier, de la Premier que ahir va estar entre un Manchester i entre l'altre, tots i que...
I entre sospites.
Em va recordar a mi...
A mi m'hagués agradat preguntar si també...
Em va recordar quan el Barça va... Madrid va perdre allà, sí, a les Palmes.
A Tenerife.
El Tenerife, que tothom estava a la ràdio, allà també passava el mateix.
Ah, ja, igual. Ara jo em pregunto, allà també hi ha maletins?
Home, el primer gol que rep el Queens Park Rangers, el rival del City, que anava guanyant 0-1, el porter, en un córner, que es quedi com es va quedar. El segon gol, no, però el primer... No sé. No vull sospitar i penso jo sempre amb la... No sé, que la competició és,
sabeu...
té un bon estat de forma.
El futbol 2-2 no són 4. Ja. I un segon que un jugador no faci el que sembla de fora que hauria d'haver fet, i bum, un gol.
És sospitós.
No, sospitós en quin sentit?
A mi m'hagués agradat que guanyés...
Quan un no fa el que ha de fer, dic que és sospitós.
No, però és que, aviam, és que són fraccions de segon que un home no d'allò. Vols dir que perquè l'han pagat... Això no, jo crec que això no entra, eh?
No,
hi ha jugades que dius, hòstia, podria haver passat una altra
mireu,
cosa.
Mireu, a la tertúlia tenim un tertulià que ha vingut de tant en tant, que és seguidor i soci del Manchester United, que és el Mike Molina. Avui no ha pogut venir i ens ha enviat un WhatsApp. O sigui que la seva opinió ens la vol deixar constar. Diu, el City només ha estat millor per 8 gols. Diu, 700 milions d'euros en 4 anys han tingut el seu premi. Diu, mai seran un gran equip. Mancini s'ha baixat els pantalons, va dir que en Balotelli no jugaria més i va ser titular. United ha perdut la Lliga per mal plantejament i mala actitud. Manca de sort, diu al final. United necessita un mig centre. Heu de dir alguna cosa al respecte?
És la seva opinió, això.
Sí, no? Sí, és la seva opinió. Ah. Home, aquí tornem a parlar de les inversions,
sí,
de les carteres.
Sí, talonari i adojo, sí, sí.
Un altre equip també fet a base artificialment, perquè el City, que era un equip de mitja taula baixa, i de cop i volta s'ha tornat una gran potència europea.
I un equip que no juga res, o sigui, hem de ser clars, i amb tots els jugadors que té, és que clar, amb tantes estrelles has de tenir un molt bon entrenador que sàpiga fer jugar l'equip, però clar, si al final guanya la Lliga, la Premier, doncs també s'ha de valorar tot això, no?
Ara, però... quina jornada la d'ahir, no? Que en un moment va estar el Manchester United com a campió de Lliga i després en temps de descompte va el Kun Agüero i en fa dos, no? Perquè els dos van ser en temps de descompte i li dona la Lliga al City.
La sort dels campions és que el futbol és...
Home, campions, és, no ho havien estat mai.
És que no és un 50%, sí, sí, sí. És un 70%.
Els anys 60.
Jolín.
És un 70 o un 75% sort, amb moltes jugades. La pilota rodona, és senyora, és capritxosa. Perquè és senyora, és capritxosa, les senyores són capritxoses. I la pilota també ho és de capritxosa. I xuten, i per mil·límetres se'n va cap a una esquerra o cap a la dreta i no entra. I vull dir, el futbol és així. Ni diners, ni això, ni l'altre. És la sort de la pilota.
Dones, no?
Part, dones. Ara que quedi tot per l'última jornada, tant per baixar com per aconseguir un títol, també
el té Barça, tela, eh? El Barça, amb els inglesos, 4 postes. Aquelles pilotes podrien haver anat una mica més avall, un mica d'allò, pum, i haguessin entrat. Vull dir, és la sort. El futbol és així.
El futbol és així.
Per això, del Queens Park Rangers em va encantar el segon gol que el va fer, crec, Armand Traoré, que és un senegalès. Va fotre una galopada per l'esquerra impressionant i una centrada que em va deixar al·lucinat. O sigui, el segon gol, un golaç del Queens Park Rangers, el que era l'1-2.
I parlant de la Lliga Anglesa, també hem de parlar del Wigan, que està entrenat per un lleidatà.
I va tornar a guanyar ahir.
Sí, Roberto Martínez, que ja li diuen Bob. I porta 3 temporades salvant un equip que té el pressupost més baix i demostrant que és un molt bon entrenador. O sigui, així també li donem el toc català a la Premier.
I tant.
Perdona, la qüestió és treballar...
El gol que us fan a vosaltres.
Parla al micro, Julio.
Ai, sí, perdona. Jo em despisto,
que
tu. No és el meu, això. El gol que us fan a vosaltres.
Al Bilbao, vols dir?
Sí, al Bilbao. A l'Atlètic de Madrid. Allò per mi és un xurro. Un xurro de sort.
Quin, el primer del Falcao?
Sí, allò és un xurro.
Vols dir? Perquè n'havia fet un molt semblant, també.
Bueno, vale, però aquell,
no fa gaire,
de la manera
no
que va xutar, i això és un xurro que entri a la porteria. Que la pilota podia haver anat a fora, tu, i entra. Escolta, bueno. És que el futbol és així, jo sí, m'ho miro així, tu. Dues o tres jugades d'un partit, de sort, pum, guanyen el partit, tu. És així.
Sí, sí, és així.
No, no, a mi no en trauran d'aquí, tu.
Home, és un xurro, però...
No, no, és un xurro, aquest gol és un xurro. Aquest gol és un xurro, no et farà mai més en la seva vida, tu. Ni el veurem.
Tu vas a Madrid, Julio, a veure la final
no,
de
la Copa del Rei? No, no, a Madrid jo no he d'anar a fer res, a Madrid.
No?
No.
Ah, no hi vas?
No.
Mira, el Sergi sí que hi va.
Jo sí, sí que
hi va. Em sembla molt bé.
No, dic, és que no, si no, hi aneu, no, potser us trobeu per allà.
Jo, quan era president de la penya, havíem anat a molts puestos, això, per Madrid, mai a la vida.
Ah, no?
No. No, no, a Madrid no hi ha anat mai la penya.
Tu saps que al final no hi anirà el rei a lliurar la copa?
No, o sigui, aquest dia ho van dir-ho, que faria el príncep.
El príncep.
Clar, és que el rei està malament, eh? El rei està malament.
Mira si està malament, que se'n va a caçar elefants.
No, després de la caçaria ha sigut, eh? Estava malament altres temps, però ara ha sigut després de la caçaria, eh?
Queda una miqueta el Sergi. Tu què volies explicar,
aviam,
Sergi?
Jo vull explicar, vinc...
És que volem parlar de bàsquet, també, després.
Vaig arribar ahir a les 3 de... 2 del dematí de Valladolid.
Tu ets un juerguista, eh?
Del campionat d'Espanya de categories inferiors de rugbi, del qual jo sóc entrenador de l'equip sub-14. Volia donar la notícia que el nostre ha quedat campió d'Espanya.
Això és una primícia, eh?
Sí, sí, és una primícia, no ho sabia ningú. Però, no ho sabia.
El rugbi d'aquí Sant Cugat.
Sí, sí, el rugbi Sant Cugat.
Felicitats.
Els meus nens de sub-14 han quedat campions d'Espanya i a l'equip B de sub-14 hem quedat cinquens de categoria coure. I llavors les altres categories, de les més petits, han fet molt bon paper també. El sub-8 han quedat tercer d'Espanya, els sub-10 han quedat sub-quarts d'Espanya i en categoria B segons de la categoria de plata.
Carai.
I els sub-12 han quedat vuitens d'Espanya, que són els benjamins, amb un equip format quasi tot per jugadors de primer any. Han començat a jugar rugby aquest any, o sigui que al club estem fent una feina molt ben feta i els resultats comencen a ser, perquè el Caret la setmana passada també va quedar campió d'Espanya.
De l'Obert.
I, sí. Perdona, uh-huh. I els jugadors són d'aquí Sant Cugat?
O tots, no estan, tots. No estan comprats, eh?
No,
que no hi ha talonària per mi.
Jo et parlo dels meus, són la gran majoria, el 85% d'aquí Sant Cugat, i algun nano de Rubí i algun nano de Barcelona.
Vale, estupendo.
Sí, sí, així que ahir vam tenir festa.
Vale. Festa. Felicitats, de veritat, eh?
Moltes gràcies.
Home, és que no sabeu com està l'esport santcugatenc. Sí, per això jo deia quan començàvem que el mes de maig, el mes de juny, és el millor i el pitjor, sí, no?, de la temporada, clar. Perquè és quan o pots celebrar o t'has de passar un dia plorant pel que hagi passat. Però la veritat és que aquesta temporada està molt bé, perquè els clubs de la ciutat, la majoria, estan aconseguint... fruits, no parlo de resultats numèrics, sinó de fruit del treball que han fet no només aquesta temporada, sinó temps enrere, i ara estan recollint tot el que han conreat.
Exacte.
Una excel·lent temporada. Volíem parlar de la Final Four de bàsquet. Una Final Four en què el Barça, doncs, esperàvem que hagués pogut arribar almenys a la final i es va quedar a mig camí. I perquè, com a la taula, doncs, no tenim especialistes de bàsquet, dic, anem a buscar un, ens l'ha portat el Marc Lorenzo, i es diu Marc Riera, a més és jugador de la UESC. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què et sembla? El Barça, si m'has de fer allò, una radiografia ràpida d'aquesta Final Four, va ser un fracàs que el Barça almenys no arribés a la final?
Home, jo crec que no va ser un fracàs, el que passa que vam veure l'Olimpiakos molt fort i enhorabona i felicitar-los per aquest títol, no? Jugar endavant contra el CSKA, que era bàsicament el primer... Bueno, el que tothom esperava ser, no? Però bueno, com a barcelonista no estic descontent, sinó està bé que entre els quatre més d'Europa, encantar-se'ns, i bueno, i tal com va ser el partit, va hi haurà un Barça desganat, també comptant amb la baixa de Navarro, bé, no va ser un partit massa acomodat pel de Pasqual.
Home, sincerament, abans de començar aquesta Final Four, tu què esperaves del Barça?
Jo esperava arribar a la final, però ens vam topar amb un Olympiacos molt fort, d'Espanolis i com el gran jugador Papa Nicolau, que van fer un bon partit.
Amb els triples els van cosir, pràcticament. Dic amb els triples els van cosir, pràcticament.
Sí, sí, no, i a part no vam estar molt ben encertats, males decisions, i bueno, i això va passar factura, no?
No va tenir un bon dia el Barça.
Jo, per el que deia, no estava del tot concentrat, no els veia molt posats, males decisions, a nivell ofensivament, bueno, tot i així destacar, bona participació de Fran Vázquez, va fer un bon partit, però bueno, ja et dic que de l'ajuda de Navarro amb aquesta fertil plantar, que no se sap si amb els playoffs podrà començar o programar més tard, no ho sé.
I escolta'm una cosa, ara quedeu pendents de veure què passa amb la lluita pel títol de la CB, no?
Sí, a veure si pot ser possible i perquè no, ells es puguin emportar el títol, no?
Almenys per salvar la temporada, perquè si no el Barça aquest any no ens mengem ni un torrat.
Bueno,
què diuen?
S'ha de tindre confiança en aquests dos jugadors i esperar a veure què facin la feina, no?
Jo volia preguntar-li
molt ràpidament, sí, perquè Marc, estem fora de temps.
Volia preguntar quin és el jugador que t'ha sorprès positivament i quin és el que t'ha decepcionat en aquesta Final Four en global dels quatre equips.
Bàsicament el que més m'ha sorprès és Costas Papanicolau. El Joa és jugador de 90, ahir va fer una molt bona final amb 26 minuts, 18 punts, 3-3 en triples, 4 rebots i 22 de valoració. Per un gran jugador en una gran final té molt de mèrit. Però bueno, al final l'MVP es va portar Spanoulis, que jo crec que ja li tocava tindre un galardó com és l'Eurolliga.
Molt bé, doncs...
I el que t'ha decepcionat, si saps algun, Marc?
Bueno, no és que m'hagi decepcionat, però un atac més Milos Teodosic, dels millors bases d'Europa, doncs, home, penso jo que l'últim quart hauria d'haver tirat més de responsabilitat i intentar, doncs, bueno, fer-se amb el títol. Però, bueno...
Marc, t'agraïm... T'agraïm que ens hagis dedicat al comentari especialitzat pel que fa al bàsquet. Ho hem fet, no saps si sabia que tenim a principi de temporada cada setmana una cadira buida. No ha pogut fer-ho perquè no podia venir, però sí ho ha fet a través del telèfon, el Marc Riera, per parlar-nos sobre aquesta Final Four de bàsquet que ha guanyat l'equip del CSK. Gràcies i molt bon dia. Fins una altra.
Bon dia. Gràcies, adéu. Marc.
L'Olimpiakos. Digue-li al CSK. El CSK va jugar a la final i l'Olimpiakos es va endur el títol. Bé, doncs, se'ns ha acabat el temps. Ja sabeu que la setmana que ve tornem a tenir espai i parlarem de la final de la Copa del Rei, no?
Sí, per suposat.
Que serà divendres.
Divendres 25.
Divendres 25. Gràcies a tots vostès també per acompanyar-nos. Fins dilluns. Que passin molt bona setmana. Adéu-siau.
Gràcies.
La tertúlia esportiva, equip d'esports.